Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda. Ja tornem a ser a l'estudi de Vila Urània de nou. Som a l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu, ja ho sabeu, al blog Fenòmens Naturals i a iVox, amb dues os, perquè la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona està, de moment, en obres. Barcelona té una història de mobilització dels residents perquè contribueixen a la política local i les agendes polítiques. Des de la crisi global de 2008, els governs municipals i metropolitans han lluitat per satisfer les necessitats dels residents, al mateix temps que s'ha produït un augment de les reivindicacions de baix a dalt per la preservació de les comunitats i la sostenibilitat dels barris urbans. A l'entorn actual també ens ofereix una oportunitat perquè la societat civil mostri la seva força i capacitat creativa. Actors privats i sense afany de lucre s'han relacionat amb la governança de les institucions locals i presenten i proposen alternatives que prometen benefici públic, també privat, per què no? Entre les demandes socials dels residents de Barcelona hi ha els habitatges més assequibles, escoles públiques accessibles i de qualitat, transport públic, assistència sanitària. Hi han aparegut, com a benefici privat que comentàvem, cooperatives de consum, cooperatives d'habitatge, i que són idees innovadores adreçades a la preservació de barris per contrarrestar els fenòmens de gentrificació. De tot això també apareix, a més, la cultura comunitària, entesa com una via que assegura el progrés per a les seves poblacions. Tota aquesta mena de gestió comunitària és encara un projecte en construcció i nosaltres volem aprendre avui i per això hem convidat a Santi Izaguirre. Hola, Santi.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Estem encantades. Santiago Izaguirre Anglada és sociòleg. Ha fet estades al Centre de la Recerca sobre Innovacions Socials, Crisis, a la Universitat del Quebec, a Montreal. També ha estudiat a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2016 i també ha estat al Departament d'Arquitectura de la KU de Leuven.
La Universitat Catòlica de Leuven.
Ara és professor titular del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. S'ha especialitzat en l'àrea de canvi i desenvolupament social. La seva activitat docent inclou geografia econòmica, sociologia de l'educació i dels conflictes i problemes socials. També dona classes en diferents graus universitaris i entorns d'aprenentatge. La seva recerca, que és el que ens interessa, se centra en els problemes socials i de governança democràtica, donant especial atenció al desenvolupament territorial, economies transformadores i iniciatives de ciutadania per superar l'exclusió social. És a dir, que fa anàlisis estratègiques i recomanacions polítiques sobre entorns educatius urbans, innovació democràtica i economies solidàries. Santi, aquests projectes que feu, com són? Explica'ns algun perquè ens podem fer càrrec en què consisteix la teva feina.
Jo estic en un grup de recerca interdisciplinari que inclou tant a sociòlegs com a economistes, que es diu Creativitat, Innovació i Transformació Urbanes, com ens diem el grup de recerca, i tendim o ens passem moltes hores investint projectes d'investigació, sobretot comparativa, sobre relacions de governança a nivell urbà entre administracions públiques i una mica el que has explicat d'iniciatives de societat civil organitzada que proposen amb respostes a la crisi, respostes a les dinàmiques d'exclusió social, amb propostes d'abordatge de problemàtiques veïnals, etc. Això és, diguem-ne, el centre de les nostres línies de recerca, que després a vegades es centren en dinàmiques de tipus educatiu, en dinàmiques de tipus vinculats a problemes concrets, com pot ser l'habitatge, com pot ser la gestió cultural, en funció de cada un dels projectes en els que estem.
Anem a traduir una mica, més a poc, perquè no és fàcil entendre l'abstracció, però segur que si ho expliques, o amb algun exemple, o ens expliques quin és el focus de la vostra recerca.
I tant. Ara, per exemple,
estem
estudiant com a quatre ciutats diferents, Barcelona, Bilbao, Sevilla i Porto, s'està responent a la crisi climàtica des de perspectiva de de dos barris a cada una d'aquestes ciutats. I agafem dos barris de diferents característiques sociodemogràfiques de classe, barris de classe mitja, barris més tirant a classes populars, classes treballadores.
De Barcelona, què heu triat, per exemple?
De Barcelona estem comparant el districte de Sant Andreu, centrant-nos en el barri de Bon Pastor, amb el districte de l'Eixample, centrant-nos en l'Eixample Esquerra, i observem com la ciutadania respon a la crisi climàtica i observem diferències.
Quina mena de resposta estudieu? La resposta de consum, per exemple, de subministraments o d'iniciatives per fer-hi front?
Normalment ens centrem en respostes d'autoorganització col·lectiva i intentem, més que centrar-nos en analitzar els consums privats, ens interessa sempre tot el que té a veure amb la interfase, que és aquesta paraula que a vegades s'utilitza bastant,
servir, sí.
Entre allò que vincula la ciutadania crítica i mobilitzada amb les administracions públiques, que normalment tenen un component d'aquelles persones tècniques que estan treballant en representant les administracions públiques. O sigui, ens interessa molt veure com les polítiques públiques entren en contacte amb gent que té propostes, que les adopta i les customitza en funció dels seus interessos, en funció de les seves inquietuds.
Per exemple, com espais verds o espais aquells recuperats, tipus, com li diuen, les germanetes?
Sí. Germaneta seria un exemple. Per exemple, ara ens estem fixant com en l'entorn de les escoles, com en l'entorn de, que en diem, infraestructura social, s'articulen iniciatives com els camins bici, com els bicibús, que tenen una perspectiva no només de fer la ciutat més amable, sinó que també tenen una perspectiva de fer créixer la consciència sobre la crisi climàtica en la que estem i la necessitat de canvi sistèmic en la manera com ens organitzem. Això, per exemple, ha estat un moviment bastant present a l'Eixample, també, i que ha tingut bastant èmfasi i que l'estem observant en diferents entorns escolars, sobretot. Per exemple, ens interessa com les associacions de famílies promouen canvis que van més enllà d'immediat vinculat als seus fills i a les escoles i al seu entorn, i també tenen interès per provocar transformacions de l'entorn urbà en un sentit més ampli.
I aquesta mena d'iniciatives tenen alguna base al darrere? És a dir, són associacions, són senzillament plataformes o grups? Són cooperatives?
Podríem dir que no és ni una forma legal ni una forma organitzativa única. A vegades són persones amb molt d'empenta que organitzen mobilitzacions, no? Amb totes els estudis de governança, que en el fons és el que fem nosaltres, estudiar com aquestes iniciatives de baix cap a dalt es vinculen amb dinàmiques polítiques de dalt cap a baix, també, i parlem de polítiques lligades a la base, a vegades tenen forma d'associacions establertes, a vegades són lideratges compromesos que aconsegueixen efectes.
Senzillament, no?
Senzillament, sí.
Vull dir, de fet, el carrer Enric Granados va deixar de ser un pàrquing per iniciativa d'una dona, bàsicament, que es va emparrar i després la van seguir molts altres veïns.
Tenacitats individuals que s'articulen al llarg del temps i que a base d'una continuïtat, i a vegades també aquí hi apareixen elements de serendípia, o sigui, de coses que no tenen per què passar i passen.
Però passen, sí. Aquestes associacions que et dius quan hi ha el moviment de baix a dalt i després de dalt a baix, s'acaben trobant, no?
No sempre, però
a vegades
a vegades no. De fet, estudiem molt el camp d'anàlisi on les dinàmiques de cooptació, les dinàmiques de cooptació és quan l'administració fagocita les associacions ciutadanes de manera que aquestes deixen de ser suficientment crítiques, perden els seus objectius. Diguem-ne que en la memòria popular es considera que el contacte amb les administracions acaba degradant, diguem-ne, els objectius utòpics de moltes entitats, això ho estudiem o ens interessa o ens apareix en diferents moments de les nostres recerques. Però també estudiem la situació òptima en què hi ha propostes innovadores, transformadores, que tenen efectes també en les formes de les polítiques públiques i també la part transformadora que tenen les administracions, que a vegades ens costa, des dels moviments socials, sentir-les com a pròpies perquè tendim a donar-li un pes massa fort a aquest a l'altre, l'efecte cooptador, l'efecte limitador de les nostres inquietuds.
Quan són les nostres institucions, no? Sí. Hauríem de sentir-les més pròpies. I a vegades sí que hi ha hagut algun cas d'èxit, no? Que la transformació social ha fet transformar.
Sí, a mi m'agrada ficar una mica l'èmfasi en la idea que les institucions públiques, a part de que són l'herència que tenim dels nostres avantpassats, sobretot les classes populars, a l'hora d'organitzar la vida en societat, són institucions contradictòries en si mateixes. Són institucions totals que estan governades per interessos privats en determinades esferes, però que a nivell de carrer també tenen efectes molt transformadors, positius.
Les persones que viuen al carrer Consell de Cent,
sí,
suposo que han d'estar encantades.
No? Amb els efectes de,
sí,
de les noves
per
polítiques.
Per la peatonalització.
Sí. I també en el fet de que en les administracions públiques hi treballa gent amb perspectives molt transformadores en el si de les administracions públiques, que és aquesta imatge també que a vegades tenim del funcionari com algú que no aporta res, no aporta valor. A mi m'agrada observar els casos en què sí. Per què i quan i com es dona.
I l'heu trobat, no?
Sí, en aquest camp d'estudi que analitzem, per suposat que hi ha propostes de polítiques públiques que connecten, diguem-ne, amb els territoris, que els articulen, que els gestionen i que els activen.
Mm-hmm.
D'acord? No tots els territoris tenen la mateixa facilitat per activar-se, no tots els territoris tenen la mateixa densitat associativa i aquí el paper del treball comunitari, a vegades de les pròpies administracions, també és important.
Quan compareu les altres ciutats que has comentat,
sí,
no?
Sí.
Porto...
Ara estem en un projecte que compara Porto, Bilbao, Sevilla i Barcelona.
Això mateix. Trobeu diferències o per què les heu triades? Perquè totes tenen un perfil similar de població.
Cada ciutat té les seves històries i en cada territori, si pensem en una ciutat com és la nostra, que és la que potser coneixem més, cada territori de la ciutat té les seves històries associatives i de governança. Que vol dir que cada territori té les seves associacions amb les seves capacitats cíviques. La capacitat cívica és la manera com mesurem com un territori és capaç d'alçar la seva veu i assolir les seves demandes al marge dels vaivents polítics.
Això està bé.
I aquesta capacitat cívica, que no és la mateixa a Sants, que no és la mateixa a Sarrià, al Ferró,
o a
Nou Barris, passa el mateix si ho comparem a nivell de Barcelona, Bilbao, Sevilla. Trobem diferents territoris amb diferents característiques en aquest sentit. També ho podem veure si pensem en el mapa de l'economia solidària a Barcelona, també. Sabem que l'economia solidària, que són aquestes entitats d'empreses que es preocupen per els efectes ambientals i en termes de condicions laborals de les seves activitats empresarials, no estan distribuïdes igualitàriament en el territori.
De la ciutat.
De la ciutat. Tenim uns barris on tenim més presència d'entitats d'economia solidària, com pot ser Sants o Sant Andreu, o Gràcia, o Nou Barris, que d'altres territoris. O tenim uns barris on tipus d'entitats de l'economia social, Sarrià, per exemple, el Puiget, Ferró, tenim més fundacions, associacions filantròpiques, que no pas amb cooperatives de tipus treball amb perspectiva de cooperativisme democràtic. Mentre a Sants tenim un fort clúster, que en diem en anglès, un fort aglomerat d'entitats que representen el moviment de l'economia solidària.
Hi ha una xarxa molt interessant d'economia solidària a Barcelona.
Sí.
Fes-nos 5 cèntims, una mica més del que has explicat.
Sí,
eh?
Barcelona és un referent. I arribo una mica també, si em comparo amb les altres ciutats que citàvem abans, Barcelona és un referent perquè té una història que no neix ara, sinó que ve del segle XIX, del cooperativisme democràtic, dels sindicats de classe, l'autoorganització obrera, la perspectiva integral del cooperativisme, que és aquesta perspectiva de dir anem a muntar cooperatives que ens ofereixin, solucionin el tema de l'alimentació, però també el tema de l'habitatge, però també el tema de la cultura, i tenim els ateneus, etc. Aquesta tradició ha arribat fins als nostres dies i avui en dia hi ha una xarxa activa a Barcelona d'entitats que desenvolupen unes pràctiques, diem mercat social, que en diem mercat perspectiva fins i tot anticapitalista en molts sentits. Però hi ha molt, és diguem-ne un tema apassionant,
sí,
amb molts matisos.
En quin sentit?
El que et deia una mica, l'economia social té molts grisos, no és una cosa de blanc o negre, no és una cosa només activitat al marge del mercat, sinó perquè en el fons és una activitat que és el cooperativisme, pot estar funcionant en formes capitalistes de gestionar els recursos, dir-se cooperatiu, yeah. O sigui, aquí la forma a vegades no fa la cosa, no? I cal anar, diguem-ne, cas per cas, detall per detall, observant la manera en les quals l'economia social es manifesta. Qualsevol fundació no és el mateix que qualsevol altra. O sigui, no, la forma legal en què ens organitzem no ens garantitza que
sí.
Fos de... Sí, no tota la societat civil organitzada s'organitza en perspectiva progressista o en perspectiva de democratització econòmica.
O del bé comú.
O del bé comú.
De tota manera, la forma de cooperativa sí que, almenys teòricament, té més possibilitats, no socials només, sinó també per la transformació ecològica, no? La transformació ecosocial pot anar per alguna via,
sí,
ha d'anar per aquí,
sí,
o no,
sí.
Com ho veus?
El cooperativisme democràtic té uns principis, que són el que se'n diu els 7 principis cooperatius, ara no te'ls sabré dir tots, però una mica la perspectiva és aquesta de participació en la presa de decisions, participació en la propietat, amb una perspectiva comunitària de la propietat més enllà de la propietat privada com s'entén en un mercat capitalista, i això lliga molt amb la defensa dels béns comuns.
Mm-hmm.
Els béns comuns són, per entendre'ns, moltes coses en el nostre dia a dia, però per entendre'ns fàcilment tenen a veure amb aquells béns que no ens poden pertànyer perquè els hem de preservar entre tots, i no poden ser ni privats ni públics només, sinó que han de tenir una perspectiva intercomunitària, intergeneracional, han de passar de generació en generació.
Uh-huh.
I en aquest sentit, l'economia social i solidària està equipada conceptualment per abordar els reptes de la crisi climàtica que estem vivint.
Vosaltres esteu estudiant en el vostre estudi aquest de ciutats,
sí,
com ho enfoquen, no?
Sí.
I que heu trobat alguna cosa remarcable, no? De dir, aquest exemple és fantàstic, això ha de funcionar, es podria extrapolar.
Nosaltres estudiem sobretot com presentem les narratives de futur, com es presenten més o menys integrades a les formes de funcionar actuals, no? I una mica aquí hi ha un treball bastant interessant que no és només de tipus acadèmic, sinó també fet per els moviments ecologistes d'avui en dia, que tenen una reflexió sobre les perspectives de futur davant del canvi climàtic, de quina manera són més o menys transgressores amb les formes de funcionar que ens han portat a la situació actual, no? I com són més o menys modernitzadores del negoci com és habitual que hem seguit fins ara, més o menys transformadores vol dir de quina manera miren de créixer en l'ús dels recursos, matèries i en la manera de viure millor o menys. I això és una mica el que intentem fixar-nos. Si les visions de la ciutadania en funció de les condicions socioeconòmiques són més o menys progressistes en aquests termes, en si són més o menys decreixentistes, si són més o menys integrades en negoci, el business as usual, que diuen en anglès, no? Si estan més o menys integrades en fer una economia més verda sense deixar de canviar, produir i utilitzar uns indicadors de creixement econòmic determinats, o van més cap a uns indicadors de creixement que tenen més a veure amb el creixement del benestar, amb el creixement de la igualtat, de la justícia, la idea, la noció de justícia ecològica, bàsicament, és la que més ens interessa ara. Més que la de transformació social o la de transformació energètica, que a vegades és molt maleable, la noció de justícia ecològica avui en dia ens serveix per parlar de a qui beneficiarà aquests canvis que ens venen, que ja veiem tots en molts àmbits de la nostra vida, no?
Teniu resultats? La pregunta hauria de ser aquesta.
La pregunta no.
Jo
t'hauria de dir que tenim resultats que, per exemple, els barris de renda més alta són els barris més conscienciats sobre la complexitat d'aquesta transició. També són els més beneficiats per les polítiques de transició energètica. Són els que es poden beneficiar de... No és igual la manera com percebem la crisi climàtica en els barris de renda alta respecte als que no estan en aquests àmbits. L'accés al coneixement, l'accés a les ajudes que faciliten la transformació
energètica... Per posar plaques, per exemple.
Per posar plaques, no és el mateix en els barris de renda alta que en els barris de renda baixa. La prioritat, la preocupació, la manera com es viu, la mateixa, i tampoc els impactes, i això tota la recerca sobre justícia climàtica, justícia ecològica, gira al voltant també de la mesura dels impactes dels problemes ambientals en uns territoris respecte a uns altres. A la ciutat de Barcelona sabem que la manera com ens afecta la contaminació als barris de la part alta és diferent a com afecta en altres territoris, i una mica el mateix es reprodueix amb les respostes, també amb la complexitat de les respostes a la crisi.
Però Sarrià, per exemple, que té tantes escoles i que passen tants cotxes, que té quasi autopistes, no? La via Augusta és quasi una autopista.
Sí. Nosaltres no ens fixem en nivells de contaminació, sinó més aviat en narratives de transformació ecològica, no? Per exemple, sí que podem observar que la participació en polítiques, diguem-ne, la participació política és més alta en els barris amb més ben formats que en els barris que no. La capacitat d'incidència d'aquests barris és major, i una mica això es tradueix també a la manera com aquests barris desenvolupen respostes a crisi ecològica.
Torno a la meva, però no, no, tu et fixes en el comportament social, clar.
Sí, no, bueno, aquesta és una mica l'observació. Està clar que Sarrià, que també és el meu barri, és un barri que també té problemes, i això és algo que jo passo molt de temps pensant-hi o donant-hi voltes, perquè Sarrià és un barri amb bosses d'exclusió social vinculades a gent gran, sobretot, que viu sola, amb problemes d'accés a l'habitatge per tot el jovent.
Que deien l'altre dia al jardí, menys de la meitat dels nois que han nascut a Sarrià i poden viure.
Sí, no, néixer i viure a Sarrià té a veure amb la capacitat adquisitiva o amb els títols de propietat de la teva família.
Clar.
O sigui, bàsicament no...
O heretes el pis
no
hi tens res a fer.
No hi tens res a fer. Això com a grans problemes. I a nivell ambiental també. El Nou Sarrià segurament està a l'altra banda de Collserola, jo diria, amb perspectiva de com funciona la ciutat.
A qui et refereixes? A l'altra banda de Collserola?
Vull dir, no, els nivells de contaminació, ara mateix no tinc el mapa de què passa, però sí, em refereixo que la part alta de la ciutat segurament ara l'hem de pensar també en perspectiva metropolitana, o sigui que a vegades ens movem amb estereotips, defineixen zones riques i zones pobres, zones en les que és fàcil i agradable i sa a viure, mm-hmm. i zones que no, i jo crec que, bueno, Sarrià és un lloc on ara mateix té les seves dificultats. I també ho veus una mica, m'agrada fer bastant l'analogia, si pensem la ciutat més enllà de, incloent Collserola també, mm-hmm. Per mi la línia de metro de Ferrocarrils del Vallès és una línia que marca la renda de la ciutat de Barcelona.
Sí.
A nivell de segregació espacial urbana és al voltant, si ens fixem, al voltant dels ferrocarrils, mm-hmm. on tenim els indicadors de renda més alts. I això ens porta fins al Vallès, per això deia aquesta Vull dir, segurament hem de parlar més enllà de Sarrià, cap a Sant Cugat.
Sí, sí. Parlant d'aquestes activitats i d'aquestes iniciatives socials i d'aquesta relació entre els veïns i la institució, fa un parell de mesos o així es va convocar una proposta de la Generalitat per fer comunalitats urbanes.
Sí.
A Sarrià, una sèrie de veïns es van mobilitzar i n'han presentat una. Què enteneu per comunalitat urbana?
Comunalitats Urbanes és un projecte de la Direcció General d'Economia Social del Departament de Treball que ha promogut unes subvencions competitives entre territoris perquè els territoris s'autoorganitzin per generar iniciatives d'economia transformadora. I aquesta economia transformadora ha d'estar articulada al voltant d'eixos de millora social, eixos que, en el cas de Sarrià, hem pensat un projecte entre diverses entitats, està a Casa Orlando, i està el centre 6.
El centre 6, que és d'acollida per sense llar.
El mercat de Vallvidrera, que és un centre de gestió comunitària també.
El CAP,
el CAP
també
de Sarrià.
El centre Claró.
El teatre de Sarrià. Distintes entitats. Una cooperativa d'habitatge que s'ha creat a Torrent Viu, que es va crear recentment.
Sembla que només queda l'associació veïnal.
Sí, l'associació de veïns. Amb aquestes entitats hem generat un projecte d'articulació al voltant de 5 línies. Una és el comerç de proximitat i l'economia solidària, l'altra és el tema de la transició ecològica, una línia sobre habitatge, una línia sobre cultura comunitària i territori educador, perquè a Sarrià tenim el tema de ser capital, diguem-ne, de les escoles i dels centres formatius. I una cinquena línia que de salut i cures. De salut i cures. A partir d'aquestes 5 línies articulem un projecte que té com a objectiu enxarxar entitats i empreses que estan treballant en aquests àmbits en el nostre territori, també generar ocupació en aquests àmbits en el nostre territori. Vam presentar aquest projecte al desembre, esperem que tiri endavant i diguem-ne, la Direcció General d'Economia Social el que fa és promocionar unes subvencions durant 2 anys de persones, recursos, tant humans com financers, per generar activitat i per generar
aquest impuls cohesiu.
Impuls cohesiu, aquest treball comunal, aquesta assemblea d'entitats que treballen per preveure i pensar com ha de ser el territori a nivell econòmic, en perspectiva de desenvolupament econòmic. Aquesta seria una mica el projecte de comunalitats urbanes explicat en perspectiva, o sigui, amb 4 línies. La idea és que és un projecte que s'està fent en 20 territoris catalans diferents. Si entréssim Sarrià Vallvidrera seria un 21è o un 22è. I la idea és que és una manera de promoure el desenvolupament econòmic dels territoris en perspectiva de governança entre entitats. En perspectiva de treball compartit. És una manera que té a veure també amb la gestió de la crisi.
I té a veure també amb els objectius del desenvolupament sostenible.
Per suposat, que la Generalitat estigui promovent això s'ha d'entendre també com un efecte d'altres instàncies polítiques.
Avui m'ha arribat que ja va ser publicat a l'octubre un article del PNAST que parla d'una comunitat planetària, no? Que hauria de ser un nou paradigma per autoprotegir-nos i regular el sistema de la Terra en aquest antropocè que hem creat, si s'accepta el concepte d'antropocè. Aquesta seria la forma, no? Una forma amb una economia pública i privada, com hem dit, però que no sigui aquesta, aquest món financer tan, tan descarnat.
Mira, abans ho has citat i, hi anava parlant, quan parlaves una mica d'aquesta forma pública o privada, quan parlem de partenariats públics comunitaris i cooperatius, volem afegir aquí, a vegades ens costa trobar la paraula per descriure una tercera manera, no? O sigui, aquesta tercera manera que tindria de veure, que veure amb una consciència dels nostres límits, que són també els límits de les nostres administracions públiques i els límits de la forma d'organització privada. I el que ens ha passat, diguem-ne, és que hem passat molts anys de pensar que l'única manera de cooperar era la pública o privada, no? I que la part associativa, la part amb més comunitària, sociocomunitària, ha quedat relegada, però també la part dels béns comuns que no tenen ningú que els representi, perquè quan parlem dels béns comuns o dels comuns naturals, que són els més antics de tots,
l'aigua,
l'aire, els boscos, fins i tot la nostra manera d'organitzar-nos culturalment, no? I aquí és quan necessitem aquesta revolució en les formes de governança, que sí que tingui a veure amb una concepció comunitària dels béns. El problema que tenim ara a nivell de comunicació i de divulgació política, científica, com vulguis, és com parlem d'aquesta altra via.
Sí, perquè és una tercera.
Perquè o és una tercera i com li diem, pública o comunitària, cooperativa, però què vol dir? Perquè cooperatiu també és privat, però... I a vegades dins d'un moviment també hi ha les discussions, no?
Sí.
Però la de fons és com entendre que hi ha una tercera pota, que és la dimensió més de consciència d'aquest antropocè, no? I de tornar al... De fet, la gestió comunal dels béns és algo que no ens estem inventant ara, sinó que estem reconnectant amb uns ancestres que ja la feien en la gestió dels boscos, en la gestió del comú.
No. Clar, home, de fa 10.000 anys, sí, o 12.000 anys del neolític, imagina.
I ara una mica és aquesta consciència de límit o de precipici que ens fa connectar amb això.
Se'ns tira el temps a sobre, sí. Però per acabar, tens alguna cosa a afegir?
No, ha estat molt, molt maco poder parlar, però haver baixat aquests temes que a vegades són una mica abstractes, però m'ha agradat molt.
Que bé, és la forma de funcionar, no?
Sí, sí, sí.
És perquè, clar, quan parles de clima, parles de temperatura, és una cosa molt concreta, però quan parles d'organització és més complicat, perquè és més abstracte, que dius tu, però existeix també, ho hem de fer d'alguna manera.
Sí, sí, hem de poder parlar de com ens organitzem. Sí, sí.
Doncs anem a l'última part de l'entrevista. Tu també tens una participació activa en la cultura comunitària, no? Tu ets músic.
Sí, jo soc músic i participant en la comunitat així, d'aquesta manera. Sí. Faig cançons, soc cantautor i ara estic a punt de treure un disco també com a cantautor. Sí.
Ja el presentaràs?
Ja el presentaré, sí.
Però havies estat també en un grup.
Havia estat en un grup que fèiem música tan patxanguera, diem, que es deia Chepbalowski, que era un grup de música mestissa, RAI, era tota una orquestra, però d'això ja fa 20 anys.
Bueno, és que el temps passa.
Sí.
Sí, passa molt ràpid.
Sí, i ara segueixo fent cançons.
I fas concerts?
Ara pocs, perquè la feina... bueno, i també perquè la vida té etapes.
L'etapa en la que estàs ara...
Sí, és una altra. Sí. Però sí, segueixo fent cançons, ara publicaré un disc com a Santi Izaguirre amb el meu nom i molt content, es dirà com un segon origen i també intenta vincular aquestes preocupacions sobre la transició ecològica i social.
De la música, clar, està bé, està molt bé. Doncs alguna cosa més, Santi Izaguirre?
Moltes gràcies per convidar-me, Cristina, ha estat un plaer.
Ho ha estat veritablement, sí. Va ser una intuïció i aquí estem i m'ho he passat molt bé.
Molt bé.
Doncs ho deixem aquí, fins aquí el Fenòmens Naturals d'avui. Diem adéu a Santi Izaguirre. Moltes gràcies per explicar-nos la teva recerca.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Quima, per estar aquí a la taula de so com puntualment. I gràcies als oients. Us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència i fenòmens associats. Fins a la propera. Adéu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.